bé, com totes les setmanes, en aquestes hores, tenim a Débora Fandos de Amnal Ecologistes en Acció. Com estàs, Débora? Bon dia.
Hola, molt bé. Arrencant.
Arrencant la setmana,
arrencant,
no?
Arrencant,
Un poc de son, un poc de ganes de no alçar-nos del llit, però bueno, n'hi ha que començar la setmana.
Aquí estem, fieles.
Bueno, Débora, quin tema ens portes avui aquí a Cadena Ser Maestrat?
Pues volia parlar-vos d'un dels problemes ambientals que estan més en alça últimament, que és el tema de les espècies exòtiques invasores.
Bueno, podem començar, no? Perquè espècies no només són el tema d'animals, sinó també podem parlar de plantes que ens estan invadint aquí a la localitat de Vinaròs i, bueno, al Maestrat, per dir-ho així, i a lo millor no ens adonem compte, no?
Així és, de fet, la majoria de plantes exòtiques invasores se transmitixen, diguéssim, o sigui, colonitzen el que són ambients aquàtics, i ahí és on és pràcticament quasi impossible erradicar-les. De fet, m'he donat compte parlant amb molta gent que hi ha una espècie exòtica invasora que, de fet, està catalogada com a tal, és una de les més danyines, però la gent no sap que és exòtica invasora, i de fet hi ha algunes confusions respecte al tema, que és la canya. La canya, irònicament, encara que la gent digui, però canya hi ha hagut tota la vida que, claro, ahí hi ha un debat de quan és tota la vida. Fa 100 anys, 1000, el cas és que una exòtica no és només que hagi vingut de fora, és que faia un mal apreciable aquí, al nostre territori, perquè pues, les exòtiques són espècies que arriben d'un ambient. La canya, per exemple, va vindre d'Àsia. No se sap exactament quan, ni qui la va portar, però és així, no és autòctona de la nostra zona. I, claro, el problema de la canya és que fa molt de mal. I és una planta que creix, i allà on creix no deixa créixer res més. O sigui, en Castelló encara diguéssim que el problema està més o menys localitzat. Però si algú ha vist llits del riu en València, per exemple, hi ha rius grans, per exemple el Túria, que està tot l'ample del riu i quilòmetres de cauce invadits de canya. I això, claro, no deixa créixer cap altra vegetació, és un ambient superpobre, diguéssim, perquè tampoc deixa gran quantitat d'animals i tal.
A mi m'agradaria que ens pogués explicar el per què una planta, o en aquest cas un canyís, pot ser tan danyí per a l'ecosistema, per exemple, de Vinaròs.
Sí, és el que estem dient. És una planta... Mira, una cosa que hi ha que comentar és que és un d'estos mitos, hauria anat molt bé comentar-ho la setmana passada quan vam parlar dels mitos, de que les canyes no se poden tallar perquè estan protegides. És tot el contrari. Les canyes no se poden tallar perquè són exòtiques. És una planta que té un creixement vegetatiu bestíssim. Vull dir, si tu talles la canya i deixes els trossets ahir, aquest tros se'n va aigües a baix i d'ahir se fa un canyar nou. Este és el problema de que no deixen tallar la canya, perquè no val simplement entallar-la. Si tu la talles, això després és com les hidres, que li talles un cap i no surten 3 o 4 més.
Reproduint. Pues
és una cosa similar. Quan tu talles canya, t'has d'assegurar totalment de que no quede cap trosset, i inclús n'hi hauria que arrencar-la d'arrel, i inclús així, a vegades, continua creixent. De fet, per exemple, en zones com aquí al costat de la Marjal de Penyiscola, allà on l'estan erradicant, el que fan és ficar un geotèxtil en terra, és com una tela negra que fiquen,
és veritat,
i el que s'intenta és matar per ausència de llum. Vull dir, necessites que estigui un parell o tres d'anys per assegurar-te de que això ja no tornarà a sortir. Eixe és el nivell de lo difícil que és erradicar aquesta planta, i per això no se deixa tallar, no és perquè estigui protegida, és tot el contrari, és perquè el tallar-la sense fer un tractament posterior el que pot fer és que sortiguen canyars aleatoris pues, a totes bandes.
Pues també m'agradaria que ens parlant d'este mateix tema, no? Perquè hi ha alguna espècie més de planta que no siga canyís, que està aquí i ens afecta tant com el canyís?
Hi ha una que, de fet, en els últims anys està arribant aquí a Vinaròs i ja ha colonitzat, de fet, un barranc que és la Barbiguera. En el nostre cas, se diu la Cortadrià i és el plomero de la Pampa. És una planta que desgraciadament s'està utilitzant molt en jardineria. És una en algunes zones de la Costa Nord, en jardineria les he vist. És una planta que pareix com un canyís i trau uns plomeros que va dalt així molt vistosos i tal.
Bueno, que s'usa molt a les bodes, això, ho tallen pa fer sí, florero de boda.
Efectivament,
cola de zorro, crec que se diu, pot ser.
Bueno, el nom comú és plomero de la Pampa, és el que més se coneix. Cortadrià és el nom científic. I esta és una altra, quan creix, es comença a invadir-ho tot. acaba ofegant el resto de plantes, però és que hi ha zones, aquí no està tan... València, per exemple, sí que està més fotuda que en altres, però en zones del nord d'Espanya, per exemple, ha suposat un problema perquè, com bé indica el nom, Cortaderia, la fulla talla. I vull dir, hi ha hagut vegades que les vaques, les ovelles i tot això se tallen. Allí on es comença a créixer, vull dir, han tingut problemes perquè el ganau, sobretot, se talla. I, vull dir, i, això, i aquí, en concret, la Barbiguera, ja ho hem avisat diverses vegades, està invadida totalment. Segurament haurà sortit d'algú que ho ha plantat de jardineria i allí, clar, com no hi ha control, pues, ha crescut per tot el barranc. És una barbaritat.
Totes aquestes plantes que estem parlant, realment com poden afectar, a part de l'ecosistema, crec que també tema d'aigües o tema de tot el que envolta un ecosistema com aquí a Vinaròs, com pot afectar, no?, que una invasió d'una planta siga tan forta com d'aquestes dues que estàvem parlant?
A veure, el principal problema, sobretot en el cas de la canya, que té un creixement molt gran, sí que és això que diem, que acaba ofegant el resto de plantes. Però, per exemple, la canya sí que pot ser un problema per lo que se diu sempre de que les inundacions en els barrancs fan tap i aquestes coses. Això sí que és veritat. Vull dir, n'hi ha que anar amb cuidado en això de... quan se diu anar a limpiar els barrancs no significa anar a arrasar els barrancs, ¿vale? Però sí que és veritat que les canyes seques, sobretot quan hi ha moltes, sí que poden arribar a fer un tap. Entonces, retirar les masses grans de canyes seques sí que és una bona idea per evitar que hi haguen, pues, bueno, que se faiguen diques i que desborden els rius i tot això. Les plantes vives no té cap sentit eliminar-les, a no ser que siguin exòtiques, ¿vale? Que quede clar. Però sí que la canya, sobretot, ja t'ho dic, en zones de València, que sí que és una cosa massiva, sí que pot arribar a provocar problemes de desbordaments i inundacions perquè se fan autèntics diques dins del propi riu.
Clar. Parlant i canviant un poquet de dins del mateix tema, però el tema d'animals que tenim aquí al Maestrat, que són espècies exòtiques que també afecten, no?, al nostre ecosistema, que no tindrien per què estar aquí.
Sí, bueno, i sempre que es comença a parlar de les exòtiques, es comença a parlar d'un animal que, per desgràcia, tots hem tingut a casa, molts, que són les tortugues de Florida. ¿Vale? La típica tortugueta que jo recordo, per cert, jo ne tinc quatre, les tinc legalitzades. Una d'elles se va comprar al mercadillo de Vinaròs. Este era el nivell, vull dir, se venien, ni a ni entende, simplement en els mercadillos i estos puestos se venien. I, claro, la gent se compra una tortugueta que fa com una moneda d'euro.
I se fa...
I, claro, no són conscients de lo grans que se faran. I després, quan ja no saben què fer, pues bueno, la tiro aquí en este riu, en este canal o en esta sequia i ja està. Problemes. És un animal super voraç. Menja que no us ho podeu imaginar. Bueno, si algú ha tingut una tortuga gran a casa, ho sap, que tu li fiques un dit i igual te'l mossega. Se menja un tros de pernil, que un tros de pollastre, que una encisam, que dona igual, se ho menja tot. I, claro, una és el mal que fa això, pues, el que són peixos, amfibis i tal. Però un problema que tenen les exòtiques és quan no tenen competidor, però també quan aquí ja hi ha una espècie similar i la que ve de fora és millor competitivament, que és el que els ha passat a les nostres tortugues. Nosaltres tenim dues espècies de tortuga autòctona, el Galápago leproso i la tortuga d'aigua europea, i el problema és que les de Florida les han acabat desplaçant. Perquè us fa una idea, la tortuga d'aigua europea, la Hemis orbicularis, que és el nom científic, fica 8 ous una vegada a l'any, la tortuga de Florida en fica 24 dos vegades a l'any.
Ostres, 24.
24 dos vegades a l'any. És un animal més gran, més voraç i que fa una cosa que, per exemple, això ho podem veure molt bé a Sol de Riu. És un clàssic que tu vas ara, quan comença a fer calor, i veus als troncs o a les pedres que hi ha a la vora de Sol de Riu, o a l'aigua oliva, per exemple, que hi ha tortugues prenent el sol. El tema de prendre el sol és superimportant per a les tortugues. Ho necessiten per reforçar el caparassó i, bueno, per tindre millor estat de salut. I és la principal competició que ha tingut aquestes tortugues, és això. Com les que venen de fora són més grans i més agressives, han desplaçat a les nostres dels millors llocs per prendre el sol. I llavors és un bucle. Estan més dèbils, tenen pitjor salut, crien menys i és un bucle. I així les han anat desplaçant.
Com pot afectar aquestes espècies que no són d'aquí a l'ecosistema?
Pues és el que vos dic, desplaçant a espècies que tenim aquí, però sobretot en el cas d'animals depredadors, com perquè la tortuga no deixa de ser un depredador, pues menjant-se les larves de tot el que hi ha, tant d'insectes com de peixos, com d'amfibis. Vull dir, mira, un altre exemple, que això va ser... Hi ha casos com els de les tortugues, per exemple, que va ser una i responsabilitat de la gent. Però el cas que us vaig a contar, que és el de la gambúsia, va ser una responsabilitat del mateix govern. ¿Vale? Sabeu que fa molts d'anys les zones humides no estaven tan ben vistes com ara. No eren focos de biodiversitat, sinó que eren focos de malalties. Paludisme, mosquits, enfermetats i tal. Entonces, algun il·luminat del Ministeri d'aquella època, els anys 70 o així, va dir, mira, aquí a Amèrica hi ha un peixet que es diu gambúsia, que és molt menudet, però és supervoraç. I si agafem unes quantes gambúsies i les portem aquí a Espanya, les tirem a les zones humides, als rius i tal, perquè se mengen les larves de mosquit. Ideaca, o sigui, l'home un il·luminat. Eixe peix no només se menja les larves de mosquit, que així, les larves de libèl·lula, les larves de tots els nostres peixos autòctons, inclús les seues pròpies larves. Vull dir, i és un peixet que ara pràcticament és el més abundant que hi ha a totes les zones humides de la costa valenciana, quan se fan mostrejos és el que més surt. I és la gambúsia, i ha desplaçat peixos autòctons que tenim datos com el samaruc, el fartet i tot això. Vull dir, normalment, aquestes espècies exòtiques són competidors molt més bons que els nostres. I aquest és el gran problema. Que en les mateixes condicions proliferen molt més.
Clar, perquè no tindrien que estar aquí i deixar una, i són més resistents.
En general, sí. O, per exemple, l'exemple del cranc de riu. Nosaltres teníem una espècie de cranc de riu autòcton. Ara el que veus normalment és el cranc roig americà. També, quasi totes les carroïnes venen d'Amèrica, no sé si vos heu donat compte. A més de ser que se reproduís més i tot, este, en concret, portava una malaltia, un fong, que ell era resistent perquè és una població que ha sobreviscut en este, ha convingut en este patogen tota la vida, però clar, els nostres no tenien defensa sobre això. Entonces, en el moment en què va aparèixer este cranc aquí, el que ha fet ha sigut passar-li el paràsit a l'altre i ells continuen proliferant mentre els nostres han anat morint i només queden a quatre riuets de muntanya on no arriba l'americà, que ha sigut soltes de la gent per pescar-lo, claro.
Jo, algo que sempre he preguntat, hi ha voltes que vas a pantans d'aquí de la nostra comarca i fica com un cartelet que diu el tema del, crec que es diu mejillón tigre o algo així. Això també és una espècie invasora?
El mejillón cebra.
Això,
sí,
cebra.
De totes ratlles. Sí. Sí, exacte. Esta és una altra. Hi ha moltes espècies, sobretot de, bueno, de moluscos i tal, que el que venen és apegades als cascos dels barcos. ¿Vale? Moltes d'aquestes invasions han vingut de barcos transatlàntics i coses així, venien apegades als cascos. I sí, el mejillón cebra... El problema que hi ha és que si algú se porta el seu barquet aquí, jo que sé, al pantà de Conar mateixa no perquè està sec, però si ho emporta un pantano qualsevol, i després este barco se l'emporta a un altre pantano on no està això, si el mejillón va pegat en el casco, això prolifera allí. I en el cas del mejillón cebra, el que passa no és tant un problema de l'ecosistema, sinó que creix tan ràpid que tapona les canalitzacions. O sigui, hi ha fotos brutals que podeu buscar a internet de que tenen uns creixements explosius a les tuberies i això, i provoquen als desaigües, als rebosaderos dels embassaments i tot això, fan autèntics taps, com si fiquessis una tapa. O sigui, este és el problema, esta és un altre. Este ja és un cas que provoca un problema palpable en les infraestructures.
Bueno, parlem també de més espècies que tenim per aquí invasores. ¿Tenim alguna més?
Pues n'hi ha una que en el nostre cas no, però Benicarló sí que està ja un poc més farcidet, que és les cotorres. No sé si les cotorres,
sí,
el típic.
Sí, sí, sí.
Aquí, de moment, no està sent un problema molt, molt exagerat, però si algú va, per exemple, al Ribalta de Castelló, no pot passar sense haver notat que està ple de cotorres. ¿Vale? Pues estos sí que són animals que o per escapes de... o perquè la gent se cansava també i el soltava i tal, pues han trobat que, per exemple, n'hi ha dues espècies. Està la cotorra argentina, que és la que va arribar fins aquí a Vinaròs fa 3 o 4 anys. N'hi havia algunes que van arribar a criar al Paseo i tot. Però ara com que han desaparegut. És un poc raro, perquè normalment on estan ja no
abandonen. Ja no se'n van.
En canvi, en Benicarló sí que n'hi ha 3 o 4 punts que estan ja assentades i crien tots els anys i tal. L'Argentina en si no pareix que sigui un gran problema, més que les molestes que pugui cocinar, perquè és un animal, doncs, ja sabeu, molt ruïdós, que xilla molt, que fa uns nius molt grans i poden arribar a col·lapsar algun arbre i tal. Però la que hi ha, per exemple, en el Ribalta de Castelló és la cotorra de Kramer. Esta no fa nius de rametes, sinó que ocupa forats. Entonces sí que és una competició directa en les espècies que tenim nosaltres aquí que també fan nius en forats. Digues rapinyaires nocturnes i altres espècies. Aquí, de moment, no s'ha estudiat molt bé, però la primera gran colònia que vaig haver de cotorra de Kramer va ser en Sevilla i ahir se va eliminar totalment una colònia d'un ratpenat protegit que teníem, que tenien allí, que és el Noctulo. O sigui, els animals ficaven les mans directament dins dels forats i traien els ratpenats, els destrossaven, vull dir, una catàstrofe. Estes pareix que són més agressives en aquest sentit. No arriben a ser les argentines, ja vos dic, que són les que tenim per aquí. És més molèsties que es generen, no? Que la gent, que són molt ruïdoses, que fan bastanta porqueria perquè fan uns nius així molt grans, que fan com unes boles i tal. Però en tema ecosistèmic, la que està a Castelló és ja més problemàtica.
Pues, Débora, de veritat, gràcies per este programa tan interessant. I per últim, sempre m'agrada acabar el programa com que tu ens dones un consell de com comportar-nos, sobretot enfront a fer coses que no tindríem que fer, o potser portar un animal exòtic aquí, o també fent coses que produeixen danys al nostre ecosistema. Quin consell ens donaries per a poder tractar, per exemple, totes aquestes espècies que hem parlat, tractar-les bé i sobretot que no sigui un problema?
Pues és molt fàcil. Lo primera, no te compres res que no siga d'aquí. això és l'ideal. Jo entenc que és molt... I les xarxes socials, per desgràcia, han fet molt de mal, perquè cada X veus el vídeo de ai, el zorro del desierto, no sé què, ai, que mono, no sé què.
I entonces, el papagallo.
Genera una necessitat de tindre l'animalet que d'això. Penseu que encara que els animals estos s'arriben a acostumbrar, no estan fets per viure en una casa. Vull dir, no és bona idea. ¿Vale? Ja pel propi animal. Esta és una. I l'altra és que si teniu un i vos voleu desfer, perquè a vegades passa, no sigueu tan guais d'obrir simplement la gàbia o soltar-lo al primer canal que d'això. Hi ha alternatives. Com és un problema molt en creixement, hi ha protectores, nuclis zoològics i tal, que els accepten, que tu pots donar-los. I moltes vegades estan en altres de la seva espècie i estaran segurament en millors condicions de lo que estaven a ta casa. Vull dir, a vegades costa, perquè normalment aquí a Vinaròs no és que hi hagi molt, però només que te'n vagis a Castelló, València, Tarragona, hi ha opcions, santuaris i aquest tipus de llocs que pot estar aquest animal bé, a més, en condicions millors i acompanyats dels de la seva espècie. O sigui que si vos canseu o teniu problemes o s'ha mort un familiar i no sabeu què fer l'animal, antes de decidir soltar-lo a lo grande, busqueu, que hi ha alternatives, i avui en dia en el que són les xarxes socials és superfàcil trobar algú que vos pugui orientar sobre aquest tema.
Pues, Débora, de veritat, moltes gràcies per el programa d'avui. I no res, mos veiem la pròxima setmana en un programa més.
Aquí estarem.
Moltes gràcies.